Són les 12 en punt del migdia. Obrim segona hora de programa d'aquest 2 de maig de 2022. Una segona hora que ens portarà al Desconfinat, a la discoteca de casa, amb en Josep Palma, a veure cap on ens porta a viatjar. També parlarem de cinema en aquesta segona hora i alguna sorpreseta més que ens acompanyarà i ens arrodonirà aquests 60 minuts de programa que tenim per endavant fins al punt horari de la 1 del migdia, quan donarem pas a l'informatiu local. Recordar-vos que tenim concurs en marxa. Si us voleu emportar a casa el 10è cortesia de l'anxova milionària, ja ho sabeu, només heu de trucar 972 77 1000 via telèfon o via WhatsApp amb el mateix número. Us ho posem molt i molt fàcil. Ara volem saber quina és l'actualitat escalenca del dia i per això, doncs, anem a fer el nostre repàs informatiu en aquesta segona hora. I per fer-ho ja tenim aquí preparat a l'Abel Font. Abel, bon dia.
Bon dia, Cris.
Cap on van les notícies d'avui?
Home, avui és un dia per treure pit.
Per treure pit? Sí.
Sí.
Perquè és el Dia Mundial de la Tonyina i tenim la Trini?
On la tenim, la Trini?
La Trini, voltant.
Sí, mar endins. Mar endins se'n va la barca, mar endins el pescador.
Quin és aquest motiu per treure pit?
Vull
a
dir,
veure.
La fortalesa del teixit associatiu de l'Escala demostrada un any més a l'entorn de la Fira d'Entitats Locals, que va agrupar prop de 30 col·lectius ahir a Plaça Catalunya. Després de 2 anys de no haver-se pogut trobar o no haver pogut fer aquesta festa, aquesta trobada social de tots els col·lectius, associacions, clubs, comissions, entitats, en definitiva, que treballen, grosso modo, majoritàriament per amor a l'art, a l'entorn del nostre municipi. En aquesta edició es van donar plaques a totes aquelles que han celebrat aniversari rodó durant els últims 3 anys, des del 10è aniversari de la secció de jiu-jitsu adaptat del CERN fins als 70 anys,
wow.
70, de la festa homenatge a la Vallès. Entremig, en el detall de la crònica, repassarem totes aquelles que van ser destacades per una cosa o altra. I també OCO, perquè al costat d'aquestes entitats o d'aquesta entitat que ha complert 70 anys, doncs n'hi ha d'altres que encara van amb el xumet posat, com l'associació Oncolliga, o la delegació local d'Oncolliga, o com el club de patinatge artístic que s'han fundat des del confinament ençà. Es presenta l'Associació Cultural Sota Sons, amb l'objectiu de fer visible els productors culturals de proximitat, des de la música als fabricants de cervesa artesana o artistes plàstics. L'estrena oficial es feia a l'Escala aquest dissabte passat, al migdia, a les instal·lacions en el pati del Centre Cultural Xavier Vilanova. És a dir, mira, avui va de col·lectius, associacions,
sí,
entitats que promouen cadascú els seus objectius, no? Una, la festa d'entitats, l'altra, aquest nou col·lectiu que entra en escena. I si vols, posem-hi música també, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut el segon concert de la cartellera de la temporada de primavera del Festival Portal Blau. Un concert de tango passional, un concert amb una melodia i una musicalitat excel·lent a càrrec del Sextet Gerió. Concert dedicat íntegrament a peces d'Astor Piazzolla, tot un mite o tot un tòtem del tango argentí, fusionat amb altres estils o altres ritmes no estrictament tangueros o no estrictament tango, com ara el jazz o la música clàssica. Esports. S'ha acabat la Lliga a Primera Catalana. L'Escala ha acabat tercer. Un dels objectius que s'havia proposat era millorar la quarta posició de l'exercici anterior, i això s'ha aconseguit.
Ho han complert.
Si aquest era l'objectiu, doncs bravo, un aplaudiment, una ovació ben grossa per als de Sergi Lluís Cepo, que han acabat tercers amb un balanç de 42 punts. Ha estat, això sí, una temporada d'alts i baixos. La victòria que recordarà per molt de temps és la del camp del campió, la muntanyesa, que no sé què devia passar aquell dia, perquè l'Escala li va endossar un 7.
Sí.
1-6. No 7 gols, però un 7, si ho féssim en terminologia tenística. Llavors ens la van tornar, però. I com van venir l'Escala, ens van fotre una bona repassada, i des d'aquell dia l'Escala va afluixar molt i molt el seu ritme, perquè fins al dia que van perdre amb la muntanyesa n'hi havia d'il·lusos, digue'm il·lus.
Il·lus.
Doncs es veu que sí, perquè jo encara m'ho creia, que potser sí, faríem una mica més d'història i l'Escala acabaria jugant a tercera divisió. No ha estat així. En tot cas, una temporada molt i molt digna. tercera posició a zona UEFA, i l'any vinent aquest grup farà goig, perquè només repassant els equips gironins que hi haurà, estarà carregat d'històrics, entre ells l'Escala, clar que sí. El Palamós, que també hem tret pit sobre el Palamós, que seria un dels històrics que havia estat en categories professionals. Baixarà de la tercera divisió avall el Figueres, i això crec també ara hauríem de contrastar-ho amb l'Ivan i els més vells de l'entorn, perquè que coincidissin a la mateixa categoria l'Escala, Palamós i Figueres, no sé si havia succeït mai. Ara me deien a redacció, home, amb el Figueres sí, ens vam trobar segona regional aquell temps que el Figueres havia anava a desaparèixer, es va refundar i va haver de començar des de tercera regional, però sí, el vam veure passar. Venia de sota, va estar una única temporada amb nosaltres i va seguir amunt fins a estabilitzar-se a la zona de tercera divisió. Però bé, l'Escala, Palamós, Figueres, Banyoles, Lloret i vés a saber quin altre més històric del nostre entorn podem trobar-hi. Per tant, farà molt de goig la primera catalana l'any vinent. Això en el bloc d'esports, llavors vindrà l'agenda d'activitats amb una setmana altre cop carregada o farcida, o més ben dit el cap de setmana, perquè hem entrat ja a la setmana del Triumvirat Mediterrani, 27a edició, un altre dels clàssics de primavera del nostre entorn, aquesta maionesa sí, entre l'actualitat i les tres cultures que van coincidir un temps, un moment donat en aquest territori, com eren la cultura indígena dels indiquetes amb la cultura clàssica grega i la cultura clàssica romana. Què va passar amb aquestes tres cultures és una mica el que es ve a recordar en el Triumvirat Mediterrani. Això i el temps com a última peça. I en Sergi ens explica com tant avui com demà viurem unes jornades dominades pels núvols i amb un ambient temperat. Però aquí, arran de costa, no patiu, que hi ha molt poca possibilitat de pluja.
No plourà aquí, és més cap a l'interior, com ens explicava en Sergi a primera hora. Doncs, Abel, t'esperem a la una per tota aquesta informació ampliada i a partir de 2:15, els Zona Mixta amb l'Ivan Garcia.
Exacte, doncs va fins a la una.
Fins a la una, merci.
Pizza Pazza torna a obrir les portes. A partir d'ara, gaudeix d'un arròs a la terrassa amb una vista immillorable al golf. Assaboreix les nostres pizzas cuites al forn de llenya i la nostra cuina de pasta fresca. I si no vols sortir de casa, també t'ho portem. Pizza Pazza. Comandes al 972-770327. 972-770327. I per gaudir del nostre espai, vine a l'Avinguda Riells 47. Obert de dijous a dilluns. Consulta la carta a pizzapazza.cat.
Desconfinat a la discoteca de casa amb Josep Palma.
Doncs sí, un dilluns més toca saludar en Josep Palma i la seva discoteca desconfinada. Bon dia, Josep.
Què tal? Molt bon dia, Cristina. Bon dia, oients.
Doncs amb moltes ganes de saber cap on ens portes avui, que crec que vols fer un viatge musical, eh?
Sí, avui toca viatjar i agafant la màquina del temps.
Sí? Això existeix?
Sí, existeix. En el desconfinat de la discoteca de casa pot existir qualsevol cosa.
Molt bé.
Entre elles aquesta. Clar, tu no tens ni idea que hi havia l'any 1979, no?
No, jo en aquella època no era ni un espermatozoide, com qui diu.
Molt bé. Jo era molt petit, eh? Però bé, és un any interessant perquè hi ha una sèrie de cançons que van portat allà. La veritat és que això ho farem de tant en tant aquí en el desconfinat, que és viatjar amb el temps i descobrir sota la meva mirada musical que hi havia. Per tant, destacarem avui 20 cançons més una. 20 perquè vull fer una sessió d'anar a buscar 20 hits dels que a mi m'agraden. Serà molt rock i disco,
sí?
D'acord? I acabarem amb una gran cançó, que és la que a mi més m'agrada, de l'any 1979.
Per tant, el postre el tenim al final de tot, com ha de ser.
Correcte, molt bé.
Perfecte. I com comencem aquest viatge, doncs?
Doncs bé, comencem el primer viatge, comencem aquest viatge amb la primera cançó, i la que he escollit és una que es diu Ring My Bell, de Anita Ward. Sona així. Música disco, Ring My Bell.
Jo no diria mai que això és del 79.
És que té una sonoritat que sona perfectament ara, en el segle XXI, oi?
Totalment.
Que sí? Vinga, una altra. Aquesta és One Way or Another, de Blondie. Melody és un grup també que ens hem trobat, eh? Al final dels 90, principi del 2000 també, eh? Amb aquell hit de Maria, per exemple, però en els anys 70 ja hi eren, i de quina manera.
Aquesta cançó surt al Barco Coyote, a la pel·lícula.
Correcte.
Sí.
Sí, versionada, crec, per una altra cantant, eh?
Sí, exacte.
Doncs original de Melody. Un altre del 1979 que sona segurament a l'actualitat. Estem parlant d'aquella autopista cap a l'infern dels AC/DC. Imagina, portem tres cançons i ja hem visitat l'infern.
Sí. Aquest camí va bé, eh? Aquest viatge.
La cançó número 4, el títol de la cançó, a tu t'agrada, Good Times, algun dia ho vas dir en aquest programa, sí, que t'agrada molt aquesta cançó, però no és aquesta. Aquesta és una altra, és de l'any 79, i la canta Chic. Amb aquest tipus de música disco que sona molt bé a l'actualitat, eh? Això fa ballar, és música neta.
Que han obert ara ja els interiors de l'oci nocturn, eh? Potser aquestes cançons sonaran aquest cap de setmana.
És molt possible, són cançons de recurs de DJ també. Una altra, la número 5 és Donna Summer, és aquest Hot Stuff que descriu molt bé com està una dona ardent, necessitada. Bé, què et diria? Quan tens un mal dia, què has de fer?
No ho sé, intentar-lo alegrar d'alguna manera.
Has de mirar el costat més positiu de la vida, com van fent l'any 1979 els Monty Python, amb aquell Always Look on the Bright Side. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. Doncs sí, també és del 1979.
Porta bon
rotllo,
eh?
Sí, oi que sí? Porta molt bon rotllo perquè hem de buscar el costat positiu de la vida. I Van Morrison el que buscava era una altra cosa positiu, que és el costat brillant del camí, eh? Van Morrison. The Red Side of the Road. Compte que en el 1979 ja es començava a escoltar el gran rei del pop, Michael Jackson. Que la peça de Jackson, eh?
Sí, ha sonat bé.
Ha sonat català de TV3, eh?
Exacte.
Gran tema per ballar el 1979, eh? Quin ritme, quin crac, eh?
I a dia d'avui, també.
A dia d'avui, també. Els Kiss, I was made for loving you, eh? Jo m'han fet per estimar-te. Els Kiss són aquells que anaven maquillats.
Sí, blanc i negre, eh?
Exacte, els mateixos. Aquests no anaven maquillats, els següents, però sí que deien allò de qualsevol cosa que necessitis, el que significa el whatever you want de status quo. Whatever you want. Aquest viatge del 1979 ens portarà a una altra cançó que un dia te la vaig comentar.
Sí?
Te'n recordes d'on venia la Xerege?
Ah, sí, vam explicar la història.
La cançó de CBG és del personatge que es diu Diego, no?, que llega rumbeando, però quan sona el rap aquest es transforma i comença a cantar a CBG. Sí? Mm-hmm. Escolta'm l'original. I said hip hop, the hip hop, the hip hop, the hip hop, hip hop, you don't stop the rocker to the bang bang boogie, say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red and the brown, the purple and yellow. But first I gotta bang. Això és de Sugar Hill Gang i el rapper Delight és la cançó que us he proposat.
M'agrada potser més que no pas la versió a Serge coneguda, exacte.
Aquesta, bé, s'inspiraven en aquesta cançó, vull dir, no és una versió de Serge, eh? Simplement en aquella lletra de l'esquetxup parlaven del seu personatge que es posava, que era molt rumbero, perquè quan escoltava això doncs sí, es transformava i li agradava molt el rap. Número 12. Anem a la icona de la música punk dels anys 70. Qui són, si no? Que Sex Pistols, Anarchy in UK. I am an anti-Christ. I am an anarchist. Don't know what I want, but I know how to get it. I wanna destroy, possibly, cause I wanna be. Només si ets punk t'agrada això. Perquè la música punk ja es basava en això. Escolta'm, comencem a tocar, ho gravem i ho venem. Això era el punk, eh?
I aviam què passa, no?
I aviam què passa. En canvi, els altres, els que sonaran a continuació, que són els de Clash, aquests eren en el moviment punk, però eren bons. Aquests feien bona música, no com aquests dels Sex Pistols que feien el que això, anaven tocant, eh?
Però sonaven bé.
Sonaven bé. El punk no volia arribar a sonar bé. Si no, no és punk. Això és així de clar. London Calling, de Clash, aquests sí que sonaven bé. London Calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London come to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London Calling, now don't look to us. Phony Beatlemania. Molt bons aquests de Clash, van ser famosos per la cançó Stereo Shoe I Go, de l'anunci d'uns texans. Però bé, aquest és un tema molt important de l'any 1979, molt bons. Els que també van sorgir van ser els Police, amb Sting al capdavant, i una cançó que anava d'allò que a tots ens agradaria trobar algun dia.
Què és?
És un missatge en una ampolla.
Oh, gran cançó i grans versions que s'han fet d'aquesta cançó.
Vinga, l'escoltem? Vinga, de Police. So as to the world. És el somni de petit, de trobar-te un missatge en una ampolla de vidre, que arriba a la platja i tu l'obres i hi ha un missatge.
Home, i si no, és un mapa d'un tresor, també estaria bé.
Oh,
home,
sí.
Aquí, en busca del tesoro.
En aquest cas seria també un manual d'un iPhone, per exemple.
Per exemple?
No ho sé. Vinga, va, una altra. Una cançó que es diu Monkey Man, l'home mono,
sí?
L'home mico, dels grans especials. Sona molt bé, aquesta. Això em sona a mi a música de barraques.
Sí.
Oi que sí?
Jo estava ja pensant allà en mitja festa major.
Sí, sí, té tot el ritme. Molt bé, doncs tornem cap a... Abans hem parlat dels Clash amb el London Calling, tornem a London amb l'Electric Light Orchestra i cantaven allò de bé, arribes a Londres si agafes l'últim tren, el Last Train to London. Aquests també sonaven molt i molt bé i era molt ballable també. I really wanna be. Cristina, portem 16 cançons de l'any 1979 i has vist que hi ha una miqueta de tot.
Sí, tot en anglès, però...
Ah, sí, sí, això no ho he dit abans, però ho dic ara. Tot és anglès, Ha anat així, vull dir, ja està. Potser un altre dia vinc amb una altra llista, però avui tot és anglès i, a més, em sembla que... no t'ho puc assegurar, que, perquè hi havia Michael Jackson pel mig, però és que quan dic anglès, que molt és de Regne Unit,
Sí.
Que va viure una dècada gloriosa en els anys 70, fent música, que la veritat és, ens portaven anys llum. però vols, com queda clar,
Sí, perquè, no, perquè són perquè tots si, temes que si, coneixem tots
clar,
a dia d'avui.
Si ho comparo amb el que es feia aquí en els anys 70, amb el consentiment d'en Sam, però... Però bé, t'he de dir que aquí hi ha molt de nivell, Vinga, un altre, anem a ballar, tornem a ballar, amb el Funky Town. Ja et dic, estem a la cançó número 17 i fins a la 20 serà ritme de discoteca. Per exemple, els Highway on Fire, sí, molt famosos pel September, però també van fer aquell Boogie Wonderland. Sonava així. Són aquestes cançons que encara podrien sonar tranquil·lament en una sessió de DJ, d'aquells que valoren la música disco, com per exemple Sister Sledge, amb aquell We Are Family, som una família. Acabarem aquest recorregut amb uns també que sonen a l'actualitat, que el poses en qualsevol sessió de música allò per ballar
i funciona.
Estem parlant dels grans Village People, aquells que van disfressats, un d'indie del Far West,
Sí.
L'altre de policia, em sembla, l'altre de bomber, un altre que no ho recordo.
Això de posar escenografia mola,
Sí. Village People i allò, In the Navy. Yes, you can tell the seven seas. Your mind. Molt bé, què t'ha semblat, Cristina, aquest viatge?
Doncs molt bé, i espero haver fet viatjar també els nostres oients a una gran època, De cadascú a l'edat que tingués en aquella època, però amb grans temes com els que hem escoltat avui. Però has dit 20 més 1,
sí.
Ens en falta
sí.
Un.
És un que és la cançó que li vull dedicar l'any 1979, i abans ho vull parlar d'aquesta cançó, que és de Supertramp. Es diu The Logical Song, i és una cançó d'aquest grup anglès, que va ser concretament l'any 79 quan van publicar el disc Breakfast in America. Aquesta és la cançó de Logical Song que la va escriure en Roger Hodgson i està basada en una experiència personal seva, perquè quan tenia 12 anys el van enviar a un internat i arrel, el motiu de que anés a un internat va ser la separació dels seus pares. Roger Hodgson havia treballat en aquesta cançó durant les proves de so d'un concert i la va completar la lletra i l'arranjament 6 mesos abans de proposar-la a la banda, a la seva banda de Supertramp, perquè estigués inclosa en aquest disc, en el Breakfast in America. Doncs bé, l'any 80... el mateix Roger Hodgson va ser homenatjat amb el Premi Ivor Novello de l'Acadèmia Britànica de Compositors de Logical per haver aconseguit aquesta cançó, Logical Song. És un guardó a la millor cançó musical, tant musical com líricament. He de dir que el mateix Roger Hodgson, després de rebre aquest premi, va parlar, es va confessar sobre aquesta cançó. Diu que la idea, la inspiració, va néixer de les seves preguntes sobre el que realment importa a la vida. Al llarg de la infància se'ns ensenya totes aquestes maneres de ser i, tanmateix, poques vegades se'ns diu res del nostre veritable jo. Ens ensenyen a funcionar per fora i a ser molt intel·lectuals, però no ens diuen com actuar amb la nostra intuïció o amb el nostre cor, ni ens donen realment una explicació plausible del que és la vida, ni què som nosaltres. I ell contestava dient que creu que aquesta eterna pregunta continua afectant profundament a molta gent de tot el món i continua sent tan significativa. Doncs bé, el mateix Hodgson, que va escriure aquesta cançó, va invertir molt de temps en la lletra. Va haver de pensar en totes les paraules acabades en Abel. Així que va ser l'única vegada que va consultar un diccionari a l'hora d'escriure una cançó, perquè mai ho va utilitzar aquesta eina. I per la música, la seva atenció als detalls va resultar obsessiva. El riff del piano elèctric es va convertir en la base de la cançó. Diu que tenia una sensació molt rítmica que li va agradar moltíssim. Doncs bé, abans d'escoltar-la, la cançó sencera, per acabar el programa d'avui, perquè és la cançó que li volem donar el protagonisme, vull explicar què diu ell en aquesta cançó. Vale? Ell diu: quan jo era jove, la vida em semblava meravellosa, semblava un miracle, era bonica, màgica, i tots els ocells en els arbres cantaven tan feliçment, amb tanta alegria i jugant, i em miraven. Però després em van enviar fora per aprendre a ser sensat, lògic, responsable, pràctic. Em van ensenyar un món on podia mostrar-me digne de confiança, clínic, intel·lectual i cínic. Hi ha moments, quan tot el món està dormint, en què les preguntes es tornen massa profundes per un home tan senzill com jo. Vols dir-me, si us plau, de què el que m'ha après? Sé que sona absurd, però, si us plau, digue'm qui sóc jo. I ara, compte, vigila amb el que dius quan contestis aquesta pregunta, perquè et poden dir que ets un radical, un liberal, un criminal. No et vols apuntar? No t'agradaria sentir que fossis acceptable, respectable, presentable, un vegetal? Hi ha moments, quan tot el món dorm, en què les preguntes es tornen massa profundes per un home tan senzill com jo. Vols dir-me, si us plau, què hem après? Sé que sona absurd, però, si us plau, digue'm qui sóc jo. Qui sóc jo? Perquè quan era jove, la vida era condenadament meravellosa.
Oh.
És una gran, gran lletra. Gran lletra. I escoltem a Roger Hodgson, Supertramp, amb aquesta cançó, Logic al Control.
Doncs amb aquest acabem, Josep Palma. Moltíssimes gràcies.
Si acabem, t'he de dir que aquesta cançó també té la distinció de ser una de les lletres més ensenyades a les escoles britàniques.
Oh.
Per tant, jo no opinaré sobre la reflexió que puc fer jo d'aquesta lletra, però sí que us convido a que ho feu vosaltres.
Doncs així acabem aquest programa de Logical Song, aquest tema que ara sí que escoltarem de ple. Moltíssimes gràcies, Josep.
Gràcies, fins a propera.
Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I després d'aquest viatge musical per al 1979, anem, com cada dilluns, a parlar de cinema a través del cinema a la xarxa amb el seu expert, en Víctor Alexandre. A veure de què ens parlen avui.
Continguts en xarxa.
Pitoyables êtres humains en proie aux tentations les plus basses de la chair. Pour ceux qui ont fait vœu de chasteté, croyez-moi, le combat est souvent terrible. Vous êtes à l'âge où l'on découvre ces tentations et vous y résistez mal. Mais prenez garde. Vous allez vous créer des habitudes auxquelles plus tard il vous sera impossible de renoncer. Pensez aussi à votre future épouse. La pureté que vous attendrez d'elle, elle est en droit de l'exiger aussi de vous.
Benvingudes i benvinguts al cinema a la xarxa. L'espai d'avui està dedicat a una qüestió força tabú que el cinema ha abordat en algunes ocasions, per bé que amb una certa timidesa. L'incest maternofilial, és a dir, l'incest entre una mare i un fill. Aquesta temàtica la trobem a pel·lícules com Un buf al cor, La lluna, La meva mare o Savage Grace. Com sempre, ens acompanya el Víctor Alexandre per parlar-ne. Hola, Víctor.
Hola, Maria Barragós.
Què tal? Doncs digues, és d'una d'aquestes pel·lícules el fragment que hem escoltat?
Sí. Aquest tall pertanyia a la pel·lícula Un buf al cor. És una pel·lícula francesa que Louis Malle va fer l'any 1971 amb l'actriu Léa Massari, que ara té 88 anys i que en aquell moment, que, quan en tenia 38, era una actriu preciosa, que els nois jovenets ens tenia el cor robat. Si ara en parlem és perquè, com has dit, el cinema a la xarxa d'avui se centrarà en un tema molt complex, pràcticament tabú durant gairebé tota la vida, que el cinema, això no obstant, ha abordat en algunes ocasions per bé que amb peus de plom. M'estic referint a l'incest maternofilial, és a dir, la relació entre una mare i un fill adolescent, una relació acceptada pel noi, en definitiva, pel fill, però gairebé sempre com a fruit d'una manipulació per part de la mare. En aquesta pel·lícula, Un buf al cor, no es pot dir que el cas sigui exactament aquest, no és aquest. El personatge que fa Léa Massari no respon a aquest perfil i l'incest, o el que en podríem dir la iniciació sexual del noi, es dona en el context d'una situació molt determinada i especial que ho propicia entre tots dos. El noi té 14 anys, comença a despertar sexualment, és fill d'una família en què el pare no li té cap mena de consideració, mentre que sa mare és sempre molt afectuosa amb ell. La pel·lícula es diu Un buf al cor, perquè justament al noi li diagnostiquen això, un buf al cor, és a dir, uns sorollets que se senten quan el metge l'ausculta amb el fonendoscopi. D'altra banda, aquest noi és objecte de desig libidinós per part d'un capellà, com hem pogut comprovar a l'escena que ara hem sentit. En canvi, l'incest amb la mare es produeix només una única vegada i, com dic, en una situació molt, molt específica. Després, la vida familiar reprèn la seva dinàmica normal i, bé, cal dir que Louis Malle no va introduir-hi cap mena de morbo i avui Un buf al cor és una de les pel·lícules franceses més estimades pels cinèfils d'arreu del món. Una altra història d'incest maternofilial el trobem a la pel·lícula La lluna, de Bernardo Bertolucci, protagonitzada per Gil Clayburgh. Aquí hi tenim una mare, que és una famosa cantant d'òpera, i el seu fill de 15 anys, que s'estableixen a Roma després de la mort sobtada del pare. El noi aleshores comença a iniciar-se en les drogues i ella s'adona que, en part, doncs, té culpa per haver prioritzat la seva carrera artística per damunt de la relació amb el fill. I fruit d'això, doncs, canvia d'actitud i sedueix el noi. El pare, que finalment no havia mort, reapareix, la família es retroba, el noi deixa la droga i les coses s'arreglen. Però abans, esclar, passen coses. L'escena que ara sentirem és la de l'incest uns moments abans, just uns moments abans que es produeixi. El diàleg no transmet aquesta sensació, però en acabat, els esdeveniments fan un gir.
Per jo. ¿Sabes por qué tomo droga? Porque todo me importa una mierda. Ya entiendo. Todo me importa una mierda. ¿Y tú? ¿A mí? ¿Pero qué estás pensando? Todo me importa una mierda. ¿Por qué? ¿Por qué yo? No tengo nada que perder.
Eso es porque tienes una madre que te lo da todo.
No, mamá, no es eso. Si tú no me dieras dinero, lo robaría.
Te creo.
Necesito 2 dosis diarias.
No puedo presenciar cómo te estás matando.
Si no tomo la droga, me enfermo. Tengo calambres. Sudo. Siento escalofríos. Me pongo una inyección y todo es hermoso. Lo malo desaparece. Inyectándome todo me parece maravilloso.
¿Cómo puedo ayudarte?
¿Y aquest títol de la lluna, tu saps d'on ve, Víctor?
Doncs aquest títol al·ludeix a les dues cares de la lluna. La que veu tothom, la que veiem tots, i la que queda amagada, l'oculta, la cara oculta. El títol, bé, és una metàfora de la història que explica. És només això, és una metàfora. Un altre film que també ha abordat l'incest maternofilial és Savage Grace, protagonitzada per Julianne Moore. Aquesta és més propera en el temps, és de l'any 2007, i es va rodar en bona part a Barcelona i Girona. Aquí, però, el resultat no va ser tan reeixit com en les dues pel·lícules anteriors que hem esmentat. Té la particularitat, això sí, que és un cas real, real absolutament, vinculat a Barbara Daly, una dona nord-americana de Massachusetts, nascuda el 1922, que per tal de casar-se amb un home molt ric, que era Brooks Beigland, li va fer creure que s'havia quedat embarassada. La història real és una història de pel·lícula, ja veuràs, eh? És de pel·lícula total. Sí. Comencem. Ella arrossegava el trauma de la mort del seu pare per suïcidi. El pare es va tancar en un garatge de casa amb el motor del cotxe engegat i arran d'això, doncs ella i sa mare se'n van anar a viure a Nova York. Allà, a Nova York, la Bàrbara, que era una bellesa i tenia ofertes de revistes de moda per fer de model i fins i tot va estar a punt de treballar a Hollywood com a actriu, es va adonar que podia treure partit del seu físic per aspirar a tenir un lloc a dalt de tot. I va ser així com es va casar amb Brooks Beigland, que era germà d'una amiga seva. Tenien una mansió de luxe a Nova York i feien festes molt sonades i liberals en què hi participava gent molt important, però molt, com ara els escriptors Tennessee Williams i William Styron, també l'actriu Greta Garbo o la filla de Rita Hayworth, la Yasmin Aga Khan. I l'any 1946, quan tenia 24 anys, Barbara Daly va tenir un fill, que era l'Anthony. I 8 anys després, sense deixar la casa de Nova York, van començar a viatjar per tot el món, fent estades llargues a diferents països, la mare i el fill. Anglaterra, França, Suïssa, Catalunya, Itàlia... A Catalunya van estar-se a Cadaqués, i a Cadaqués hi tenien una casa. I també van anar a Palma. En un moment determinat, el marit es va enamorar de la filla d'un diplomàtic, es va voler divorciar de la Bàrbara, i la Bàrbara, que no ho suportava, va intentar suïcidar-se. La història, déu-n'hi-do, eh? Doncs encara, sí, falta, sí, encara déu-n'hi-do el que vindrà. Aleshores, el marit va trencar la relació amb aquesta filla del diplomàtic, va deixar-ho córrer, i el matrimoni doncs va continuar, van continuar unit. Però quan Anthony, el fill, tenia uns 20 anys, la Bàrbara va descobrir que mantenia una relació homosexual amb un xicot australià i que, a més, consumia drogues. I per si fos poc, quan començava a acceptar l'homosexualitat del seu fill, va entrar en escena una noia que també mantenia una relació amb ell. Per la seva banda, el marit, que era un peça, no parava de tenir aventures, i Bàrbara va tornar a intentar suïcidar-se. Per sort, uns amics seus, aquests amics eren l'escriptor James Jones, l'autor de D'aquí a l'eternitat, i la seva dona, van trobar la Bàrbara i la van salvar. Finalment, s'acaben divorciant. El matrimoni s'acaba divorciant i el marit es casa amb la filla del diplomàtic, aquell. Retorna amb aquella noia. Després, parlem de coses pròpies d'un fulletó total, però nosaltres, centrant-nos en la relació de la Bàrbara amb el seu fill, resulta que ella continua sense acabar de pair l'homosexualitat del noi i contracta noies perquè li canviï l'orientació sexual, a veure si l'estimulen. Naturalment fracassa i aleshores decideix ser ella mateixa qui posi el noi en el camí del que ella considera la normalitat. És a dir, que passa a mantenir relacions sexuals amb el seu fill. El noi, posteriorment, pateix d'esquizofrènia, es mostra violent fins a l'extrem que, en una baralla, està a punt de matar sa mare, llançant-la al buit des d'un àtic. Però ella, malgrat els consells dels metges i de la policia, no el vol denunciar, no el denuncia. No, és el fill, perquè se l'estima, i no el denuncia. I 15 dies després, el fill la mata amb un ganivet de cuina.
Déu-n'hi-do.
Sí, és terrible. Ella, en aquell moment, tenia 50 anys i ell en tenia 26. Tu creus, Maria, que la història s'acaba aquí?
No crec, perquè dius...
Doncs no, ni parlar-ne.
A veure.
Sí, perquè quan l'Anthony va sortir de la presó, tenia 33 anys i se'n va anar a viure a Nova York, amb la seva àvia, de 87. Tot va anar bé durant mig any, però tot seguit, aquest xicot, l'Anthony, li clava a l'àvia 8 ganivetades. Això sembla crims, eh?
Sí, sí, sí.
Sí. Doncs, tot i així, no la mata. No la va matar. La dona, doncs, es va refer. L'Anthony torna a la presó i un dia el troben mort a la cel·la amb una bossa de plàstic al cap. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. Sí, 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 quin argument.
Sí, i tot això resumit, eh? Perquè Déu-n'hi-do.
Clar, clar.
Doncs bé, la pel·lícula Savage Grace, amb Julianne Moore en el paper de la Barbara Daly, relata bona part d'aquesta història. Aquesta és l'escena d'una de les relacions incestuoses entre mare i fill.
¿Has visto mucho últimamente al joven Timothy Chalmers? Porque no creo que sea la persona con la que más deba relacionarte si lo que quieres es aprender a ser un hombre. ¿Quieres decir? Que no me parece que Timothy tenga mucho interés en las mujeres.
Nah, es inglés, eso es todo. Y es de los que hacen cosas por las personas. Como Missy Harden hace cosas por ti.
De todos modos, espero que no le debas nada.
Mamá, únicamente me ha presentado a un sastre, a un modisto.
La verdad es que me gusta mucho este material. Este tejido. ¿Cómo se llama?
Lana peinada, me parece.
Es mucho mejor que el que sueles llevar.
Normal, es de Anderson.
Vaya, es curioso.
Bárbara.
No parece desagradarte, al menos a una parte de ti.
Bueno, supongo que no me importa. Mamá.
Puede que incluso te guste.
Puede.
Noto unos botones. ¿Cuántos hay?
5. Los hacen con 5.
Ahora quedan 4. Y ahora 3.
Fa una bona interpretació aquí Julianne Moore, no?
Sí, molt, 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 molt. És el millor de la pel·lícula, mm-hmm. El millor, el millor. La història, ja ho hem dit, és real, mm-hmm. I és molt més complexa que la real, de fet, és molt més complexa que la de ficció. Perdó. I Tom Kaelin, que debutava amb aquesta pel·lícula com a director, no va saber... De fet, no va estar bastant maldestre i no va saber com sortir-se'n, i la pel·lícula va fer una mica de fallida. Se salven alguns aspectes, això sí, i ja, com dic, la gran interpretació de Julianne Moore, que és una actriu extraordinària, dotada indistintament per la comèdia, el drama o la tragèdia, que és el que és la pel·lícula en aquest cas, una tragèdia. Per tancar aquest cinema a la xarxa, que avui hem dedicat a la temàtica de l'incest materno-filial al cinema, escoltarem una cançó alegre que es va incorporar a la banda sonora de la pel·lícula La meva mare, protagonitzada per Isabel Huppert. La meva mare se centra en un xicot de... És una pel·lícula del 2019. I se centra en un xicot de 17 anys que veu com la seva vida canvia el dia que el pare marxa de casa per viure sensacions que el facin sentir-se més jove. Aleshores ell i la seva mare es lliuren a tota mena de jocs eròtics, tant entre ells dos com amb la participació de terceres persones. Però, dissortadament, com dic, no es pot dir que aquesta sigui una pel·lícula reeixida, tampoc. Com va passar amb Savage Grace, també aquí el director no sap com treballar amb tot el material interessantíssim que té a les mans, perquè el tema és interessantíssim, i acaba naufragant. Isabel Huppert també està esplèndida, és una grandíssima actriu també, això sí, en el seu paper de mare, que al final, doncs, ella no pensa que desitjar el propi fill sigui condemnable, i ho adscriu a un concepte merament cultural. Ella, per tant, no ho anomena incest. En la pel·lícula, la cançó de la pel·lícula, és un èxit, un vell èxit, un antic èxit del grup californià de Turtles, que el 1967 va tenir un èxit immens, immens, i va ser una de les cançons més radiades, desbancant la famosa Penny Lane dels Beatles. La cançó és Happy Together.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me. Ease my mind, imagine how the world could be so very fine, so happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together.
Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Encarem la recta final del més calent a l'Aigüera d'aquest dilluns 2 de maig i abans de l'informatiu local al punt horari de la una volem anar a descobrir el Pallars Sobirà.
El reportatge central ens mena avui fins a l'extrem nord-est de la Noguera, en plena comarca natural del Segre Mig. Molt a prop de la vila de Pons hi ha la Baronia de Rialb, un extens municipi, ple de personalitat i de llocs d'interès. Hi ha monuments megalítics, també 25 esglésies d'origen romànic escampades pels seus petits nuclis de població i una gran varietat paisatgística d'extrem a extrem del seu extens terme. Planes de conreu, riu, muntanyes mitjanes, congostos i el pantà de Rialb. De tot plegat ens en parlaran a l'oficina de turisme, que és a Gualter, al cap situat a l'extrem sud, a la riba del Segre, i a tocar de la concorreguda carretera C14 que va de Lleida a Andorra. El director de l'oficina de turisme de la Baronia de Rialb és en Jaume Marvà. Hi ha moltes coses que li volem preguntar, referides sobretot al patrimoni medieval, per una banda, i per l'altra, al patrimoni natural. Començarem pel més cridaner de tot plegat, el patrimoni medieval, i sobretot perquè és un municipi que amb prou feines té 240 habitants i acumula fins a 25 temples romànics inventariats.
Són llocs que des de l'ocupació medieval la població ha estat disseminada. Què vol dir això? Vol dir que sí que hi ha nuclis, però quan parlem de nuclis, de vegades veiem l'església al costat de l'antiga escola i no hi ha més cases. I la gent diu, no, això no és un poble. Diu, sí, el que passa és que la gent viu amb les 7, 8, 10 masies que hi ha a l'entorn d'aquell petit terme. I això vol dir que, com que la població viu disseminada, hi ha moltes masies que són d'origen medieval que tenen la seva pròpia església, que són esglésies privades.
25 edificacions que es troben en diferents estats de conservació, 23 de les quals són bé cultural d'interès local. Les altres dues sobresurten del conjunt i esdevenen bé cultural d'interès nacional. Jaume Marvà.
Nosaltres comptem 25 esglésies d'origen romànic, entre les quals hi afegim el monestir de Gualter. N'hi ha alguna que està en estat ruïnós, n'hi ha algunes que l'element romànic s'ha incorporat amb esglésies que s'han transformat, per tant, són esglésies, per exemple, barroques o neoclàssiques del segle XVIII, però veus amb un mur dos absis romànics. Totes són bé cultural d'interès local, excepte dues que són bé cultural d'interès nacional. Per un costat, monestir de Santa Maria de Gualter i Santa Maria de Palau.
Anem amb la primera que ens esmenta en Jaume, Santa Maria de Gualter. Un antic monestir benedictí amb església de planta basilical i tres naus, interessant sala capitular i claustre, que se situa al sud del poble, tocant el riu Segre. Avui acull els principals serveis de la baronia, ja que és seu de l'Ajuntament i de la mateixa oficina de turisme, però abans havia tingut altres usos. En Jaume comenta que Santa Maria explica els darrers 2.000 anys de la història de Catalunya.
Perquè pots parlar des de Guifré el Pilós, els primers documents que parlen del monestir, quan encara no existia el monestir, són d'aquell moment, després de la conquesta definitiva per part dels comtes d'Urgell, després, en l'època del segle XVI i la contrareforma, que és quan el monestir se suprimix, els monestirs que no convenen es tanquen, i, per exemple, podríem parlar del segle XX, i com la Guerra de Franco, l'any 1938, 24 hores abans de que arribessin les tropes franquistes a la baronia de Rialb, els soldats republicans, per evitar que aquelles armes les facin servir els franquistes per atacar la població, decideixen encendre les armes i inutilitzar-les. Però, clar, això suposa que el monestir vola.
I com a resultat d'aquesta voladura a càrrec de les tropes republicanes, el monestir actualment no té sostre. Malgrat tot, acabada la guerra, uns quants veïns de Gualter fan les seves cases a les parets adjacents i això salvaguarda el conjunt dels saquejos i també de la degradació. Tot això fins que als anys 70 comença a generar-se una consciència de conservar i posar en valor aquests espais, si més no per usos públics. I ara parlem de l'altre gran edifici històric de la baronia, Santa Maria de Palau de Rialb. Temple mil·lenari amb espectaculars absis i laterals amb arcs cecs, molt propera a la carretera que des de Gualter s'enfila cap al port de Comiols per fer el salt cap a la veïna Conca de Tremp i al Pallars Jussà.
Una església que es va fer fa 1.000 anys, ja es van fer unes pintures al fresc, i fa 500 anys, en època del Renaixement, es van fer unes pintures renaixentistes a damunt de les pintures que tenien en aquell moment 500 anys i que ara en tenen 1.000. Hem tingut un debat, perquè dius, clar, què té més valor, una pintura que té 500 anys o una pintura que en té 1.000? A priori dius la que en té 1.000 perquè és la més antiga, per tant arrenquem la de fa 500 anys i posem posem a la llum la que en té 1.000. Però dius, clar, però és que pintures que en tenen 1.000 no tenen bastantes a Catalunya. De fet, som el país del món que té més pintures romàniques. Però, en canvi, de pintures del Renaixement no en tenim gaires. L'altra curiositat, doncs mira, el Puig i Cadafalc va estudiar tot el romànic català i va dir que Santa Maria de Palau era una de les 10 esglésies més importants del romànic català.
El Jaume Marbà ens explica també que la baronia de Rialb se situa en una autèntica cruïlla de camins. Per una banda, el camí del Segre, via natural que resseguia els rius Tet, del Segre i de l'Ebre per facilitar el desplaçament des del Llenguadoc cap a la península Ibèrica. Per l'altra, el GR1, un sender que comunica el Mediterrani amb l'Atlàntic. Potser per aquest motiu, a la baronia hi ha poblament humà des de fa molts segles. La prova, l'existència de monuments megalítics, com ara el Dolmen de Sol de Riu, amb prop de 4.000 anys d'història. Això sí, que van estar a punt de finalitzar amb la construcció del Pantà de Rialb cap a l'any 2000, que havia de deixar anegat aquest dolmen per les aigües.
Fa 20 anys, quan es va fer l'embassament de Rialb, havia de quedar colgat. I aleshores doncs, es va negociar amb l'elèctrica que això s'havia de salvar. Però, clar, no estaven disposats a renunciar fent. I, per tant, ells van cedir a traslladar-lo pedra per pedra. I, per tant, no està a l'emplaçament original. Està a molt poquets metres, però està una mica més amunt, en un lloc d'esbarjo, que precisament en diem l'àrea del Dolmen,
on també s'hi van traslladar l'església de Santa Eulàlia de Pomanyons i també unes sitges molt grans. I ara parlant del patrimoni natural. El potencial de la baronia de Rialb és la gran varietat paisatgística que comprèn. Jaume Marbà.
Trobarem paisatges més de muntanya, per tant, si anem enfilant-nos al riu Rialb, el nom de Rialb ve de català medieval, Albi, riu blanc, degut al material calcari de començament del riu. A la part alta, que hi ha un congost que s'ha convertit en un lloc molt popular per fer banys, perquè hi ha unes gorges naturals, que és el forat de Bolí, trobes un paisatge de pins de Prepirineu, i en canvi a la zona més baixa, tocant a Gualter, trobes típics secans de cereals i també la zona d'horta.
Un patrimoni natural que permet la pràctica esportiva a l'embassament de Rialb, amb dos clubs nàutics que proposen activitats de caiac, de llanxa i de canoes, aprofitant que hi ha tant zones d'aigües tranquil·les com també de braves. També podreu fer senderisme i barranquisme al llarg del terme, allotjar-vos en alguna de les prop de 30 cases rurals i seguir les activitats que ofereix l'oficina de turisme. Aquesta programa al llarg de l'any 4 rutes guiades pel romànic, també visites guiades els caps de setmana a Santa Maria de Gualter, cursos i altres accions de promoció. Seguiu-los a través del seu web. Molta atenció, Rialb, amb lletra B al final, no pas amb una P. Aquesta és la web, www.baroniarialb.cat.
Doncs ja ho veieu, eh? Una magnífica proposta per anar a descobrir, i amb aquest viatge cap al Pallars Sobirà acabem el més calent a l'Aigüera d'aquest dilluns 2 de maig. Ara us deixo amb l'informatiu local i amb l'Abel Font i tot seguit el Zona Mixta amb Ivan Garcia, que acabeu de gaudir d'aquest dilluns, un dilluns on no ens està acompanyant el sol, però sí a la bona temperatura, i bé, un bon inici de setmana és el que us desitjo a tots. Petonets de la Cristina Cantal, us deixo amb l'informatiu local i amb l'Abel Font. Fins demà.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.